Els arxius, també els municipals, no només s'encarreguen de custodiar documents públics, també tracten amb documents privats que permeten conèixer millor els pobles dels quals parlem. Avui aprofundirem en aquests fons privats, al Faves Comptades, amb Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Francesc, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Quina importància tenen els fons privats per conèixer Sant Cugat?
Per nosaltres és una part vital del que tenim en el fons. Pensem que la documentació municipal és documentació que genera el propi Ajuntament. Per tant, sempre diem és documentació de poder. És a dir, el que tenim és allò que la institució ha creat a raó del seu poder. Mm. Però els fons privats el que ens ajuden és a completar aquest trencaclosques, no? I a veure realment a complet com funcionava la societat, no? I pots a vegades contraposar visions de poder amb visions socials, que a vegades no són les mateixes, no? I tant les visions d'associacions, entitats, com de persones particulars són molt importants per completar la nostra història, no? I veure realment com era la societat i com és avui.
També, no? Exacte. Ara has dit una paraula clau, que és completar la visió, no veure només una part de la fotografia, no? Uh-huh. O la part que ens vulguin mostrar, sinó uh-huh. que també hi ha una altra de la qual en som partícips nosaltres al llarg sí. de la història de cadascuna de les nostres ciutats. Parlem de l'origen que tenen aquests documents, aquests fons privats que us arriben a l'arxiu.
Uh-huh. Tenim diferents orígens. Bàsicament tenim fons personals, fons d'entitats, fons d'associacions i fons d'empresa. Bàsicament aquesta seria la part privada que ens arriba o que tenim nosaltres a l'arxiu de Sant Cugat. Dintre d'aquests orígens, lògicament, els fons que en tenim més són els fons personals. Tenim fons d'empreses, tenim fons d'associacions, però els fons personals, doncs, per volum, és el que potser tenim més a l'arxiu.
I és molt curiós saber, per exemple, de quin tipus de documents estem parlant. Perquè quan parlem d'una empresa...
Per exemple...
Què us arriba?
Sí, per exemple, l'empresa més gran que tenim ingressat, el fons que tenim ingressat, perquè us fem una idea de què és l'empresa Delphi, que durant molts anys aquí
ha tingut una llarga història sí, aquí a la ciutat, eh?
Sí, exacte.
Molta influència, hi ha hagut molta gent que ha passat la seva vida laboral en aquesta empresa.
Per això nosaltres, juntament amb el Jordi Casas, que a més va ser membre actiu de Delphi a nivell de sindicat, vam impulsar en el moment que Delphi doncs, ja va parar màquines la conservació d'aquest fons, no? I és un fons amb molts metres lineals, parlant, no? O sigui, a nivell de caixes, quan ens entenguem, pot ser 50, 60 caixes. És un fons que per nosaltres era molt, molt important tenir-lo perquè representa, com tu deies, no? No només és un fons d'empresa amb documentació administrativa purament, que ens podem imaginar, facturació, etc., sinó que també allà hi ha reflectida què passava en aquells anys centrals del segle XX, no?, que ocupava Delphi, i què passava amb els treballadors. També amb fons Delphi vam ingressar també el fons del sindicat, no?, de treballadors, i això era molt interessant, perquè tenim el fons de l'empresa i el fons del sindicat, i això ens permetia contrastar. És un tipus de fons, per exemple.
No, i és veritat, Emma, amb aquest exemple sí que realment la gent es pot adonar de la importància de conservar tota aquesta informació, que en un principi podríem pensar que és aliena, no? Uh-huh. Però que en realitat doncs, ens dona una visió uh-huh. molt... molt propera de com era Sant Cugat en aquells temps. Si parlem de documents privats, per exemple,
sí.
què és el que us arriba?
Ens trobem, nosaltres quan ens arriba un fons, el que fem és analitzar. Primer, realment, una voluntat. Normalment els ingressos passen per dues vies. Una, que ens pot arribar una petició formal de que una persona o una entitat vol donar el fons, i l'altra, que nosaltres puguem saber que existeix aquest fons i entrem en contacte amb la gent pels motius que siguin i arribem a l'acord d'intentar veure què és el que té el fons, no? Perquè al final hem de descobrir què hi ha en el fons. No? Ens podem imaginar què hi ha, però fins que no analitzes la documentació, analitzes què pot haver, no veus la importància que pot tenir per la part, per la història i per la cultura i per la societat de Sant Cugat. No? Llavors, dintre d'aquests fons, ens ingressen fons que podem trobar la vida privada de les persones, no? A nivell de fons personal. La vida privada i la vida pública. És a dir, hi ha persones que tenen aquest doble joc, no tots tenim vida pública i vida privada, llavors hi ha gent que ha destacat en la seva vida pública, i aquestes normalment són els fons que ens acaben ingressant. Tot i que hi ha gent que no la coneixíem per la seva vida pública, però quan descobreixes el fons, descobreixes que té una documentació molt més rica que potser una altra persona que diria, som, aquest fons ha de ser molt interessant, no? Fins que no entres al fons no ho veus. Per exemple, per posar un exemple d'algun fons que hem ingressat, últimament vam ingressar el fons de la Liberata Masoliver, que va ser una escriptora que va viure aquí a Sant Cugat i que fins i tot va arribar al punt de plantejar-se a Hollywood fer una pel·lícula d'un dels seus llibres, no? Sí que és veritat que estàvem en un context franquista i això pues, també t'encasella el tipus de literatura que era, però va arribar a aquest punt, no? I ho parlàvem amb les seves netes, no? De dir, realment, les filles que, ostres, era un personatge molt important, no? I aquí què tenim? Pues, tenim tota la seva... gràcies a la feina que han fet, no? A la seva família, tenim tota la recopilació de tota la seva obra bibliogràfica i tota la documentació associada, fotografies, etc. No? Aquest tipus de fons. També ens poden venir altra documentació, depèn, si ve un poeta, doncs tindrem també tota la seva producció literària, no? No només de llibres, ens interessa no tant l'obra publicada, que també, sinó el context.
Allò que va quedar pendent.
Els esborranys, sí. Tenim, clar, el fons de Joan Auladell, per exemple, que era un metge, que tenim tota la seva part de... Podem tenir la seva part administrativa, però el que té més valor aquest fons és la gran tasca d'investigació que va fer. Va investigar sobre Sant Cugat a tots els arxius que trobava, no? I realment tenim notes d'ell, que a vegades són petites, que costen llegir, però hi ha un munt d'informació allà que molts historiadors han fet servir per completar estudis, no? Vull dir que tenim molta varietat en el món dels fons personals.
Comentaves abans que la majoria de documents que us arriben a l'arxiu són perfils masculins.
Sí.
I que hi ha un dèficit, no?
Sí, és un dèficit, diré, que no només de Sant Cugat, no? És en general que del món dels arxius i del món de la societat que vivim. Jo crec fermament que és un tema de que la societat també condiciona, no? I la història també ens condiciona i ens encasella, no? En situacions o en mentalitats que a vegades ens fan pensar que, sobretot per la part de les dones, no? que la documentació que tenen no té valor, o ni s'ho pensen que poden donar aquest fons, no? Ens trobem molts pocs fons de dones, és a dir, quan dic de dones vull dir de personatges femenins que sigui el fons d'aquest personatge. He dit el de la Liberata Masoliver perquè és un exemple de que sí, no? Però la majoria de fons que tenim no són de dones, no? Llavors, és curiós perquè, en canvi, darrere de les donacions de fons d'homes sol haver-hi una dona, no?, que impulsa aquesta donació, o amb qui fem els tractes, no? Per exemple, el cas del fons Tortosa, no?, de l'artista Sant Cugatenc, que ja tenim una part del fons, ara ingressarem, o estem en tràmits d'ingressar una segona part del fons, i amb qui hem parlat i hem fet la tramitació és amb la seva dona, l'última dona, l'Helena Bosch, no? Però ella, jo plantava un dia amb ella i dic, està molt bé, perquè és l'impuls que estàs fent, dic, però tu també estaves implicada en la vida cultural de Sant Cugat. Diu, bueno, jo, però jo no sé què tinc, no sé què. Llavors és aquesta sensació de dir, no, però...
Sempre quedar-se en segona línia,
sí,
no?
Sí, exacte. Nosaltres, des de l'arxiu, els últims anys el que volem és potenciar aquests fons i que aquests fons ingressin o els puguem localitzar, no?, a Sant Cugat, perquè són, si no, al final la història, lògicament, hi ha un domini masculí per tota la història que hem viscut, però les dones també produïen, i hem de començar, no?, és una lluita que tenim des de fa uns anys, començar a treure aquesta documentació de dones que realment ens completarien millor la societat que vivien, no?
Clar, la fotografia s'ha de fer
fotografia, ja.
amb tots els matisos,
amb tots els matisos,
no?
Exacte.
de la societat. Sí. Quins són els últims fons que heu ingressat ara?
Mira, els últims anys estem ingressant molts fons per privats i sobretot l'any passat vam fer, suposo, i amb això he de posar en valor la feina del meu equip, no? Que realment a partir de començar a fer contactes amb la gent, al final això s'ha engobat, no deixa de ser un poble, per sort encara tenim xarxes de poble, no? I segurament el fet del boca orella, no? De saber que ingresses un fons, que el tracte que has tingut, com estan tractant el fons, etc., suposo que això anima, i també els contactes que va estivant, no? a partir d'aquí, i això ha fet que els últims anys ja hem ingressat fons. Per exemple, l'últim fons que vam ingressar és el fons de la Comissió de les Festes de Sant Antoni, que va ser el 5 de febrer, que va ser l'últim ingrés que vam fer aquest any mateix. El vam fer en dos tongades, vam fer la comissió de festes actual, que és documentació que dèiem abans administrativa, perquè és dels últims anys, i abans, el dia a desembre, a finals de desembre, vam ingressar el fons de la família Juliana, que eren, conservaven la documentació dels primers anys de la comissió aquesta de festa de Sant Antoni. Per tant, ens ajuda molt, molt bé a completar la història d'aquesta comissió que tanta incidència ha tingut a Sant Cugat, per exemple, no? També hem ingressat al fons de la Liberata també a finals de l'any passat. Un altre personatge important pel seu volum de documentació és el Josep Maria Figueres, que és professor i honorari de la universitat, no? Expert en història del periodisme a nivell de català, no? I té un fons enorme, i també ens el va donar al setembre de l'any passat. Els fons també que necessitem molt tractament, perquè realment hi ha molta documentació, i estem molt contents d'haver pogut ingressar-lo, com de tots, eh? Vam ingressar el fons de l'Associació de Festa de la Tardor, per exemple, això gràcies també amb el GEL, que vam entrar en contacte i els estudiaven ells, el fons del Fons Buscallà, de Cal Tartaner, el fons de l'agrupació sardanista, que és una agrupació molt interessant, el fons Cal Català, de Carles Fonseca, tots aquests els darrers anys s'han anat ingressant, fins que, per exemple, igual que ha dit Delphi, un altre fons important que ens ha entrat és el fons de la vitivinícola, és a dir, del celler cooperatiu, perquè ens entenguem. Aquest fons és històric i també ens ajuda a conèixer la història de Sant Cugat i justament molt, molt arrelada al tema del vi, no? I aquest fons és per nosaltres del celler cooperatiu, és fantàstic, no? I llavors també el vam ingressar això ja el 2022 i també el tenim a l'arxiu que ens ajuda a completar aquesta història, no? Vull dir que al final estem parlant de molts fons últimament i de molts ingressos que nosaltres estem molt contents. I
això és molta feina, eh?
És molta feina. La veritat, sempre diem, nosaltres intentem, quan ingressa un fons, fer un primer tractament per saber què hi ha un cop està ingressat, però l'inventari exhaustiu de saber document a document, això encara estem treballant, no? Però com a mínim, si tens una idea general i això ja ho pots publicar, ajuda que els historiadors, al final historiadores, facin la seva feina i puguin trobar coses interessants sobre la història del passat, no?
Ara és una feina engrescadora, eh?
Sí.
Construir tot aquest mapa que dèiem de Sant Cugat a través de tota aquesta documentació deu ser fascinant.
És fascinant i nosaltres al final ens dediquem, alguns arxivers i arxiveres venim de la nostra, abans de ser arxivers érem historiadors, no? Historiadores. Al final, i quan veus això, et venen moltes ganes de fer història, no? D'entrar a tocar. Nosaltres, és veritat que com a arxivers i arxiveres no ens dediquem a crear història, o sigui, a crear llibres d'història, no? El que fem és justament disposar les fonts perquè tothom, el que sigui historiador, ho faci, no? Però engresca molt, perquè tens aquesta visió i dius, realment aquí, si algú s'hi posa, pot trobar molta teca, no? Molta informació.
Però clar, una cosa és la feina que feu l'equip de l'arxiu i una altra són les persones que col·laboren amb vosaltres, no?
Sí.
Qui són aquestes persones?
Volíem posar en valor, jo crec que és molt important posar en valor, igual que he dit abans al meu equip, que està fent una feina extraordinària, sobretot la Glòria Puigman, que és la tècnica de referència, igual que posem en valor això, hem de posar molt en valor aquesta gent que ens està ajudant moltíssim. Ens està ajudant de dues maneres diferents, o de diverses, Una són la gent que durant molts anys ha fet voluntariat a l'arxiu, és a dir, gent que venia en el dia a dia a unes hores a ajudar-nos amb tasques no tècniques, però sí que ens donaven suport, no? Pues una descripció que nosaltres li dèiem quins camps s'havien d'emplenar, etcètera, etcètera. Per exemple, unes dones que ens va ajudar moltíssim va ser una que es diu Núria, que ara ja no està fent de voluntària, diguéssim, però sí que va durant un temps va estar amb nosaltres, i aquesta tasca és molt, molt important. És veritat que abans podíem fer voluntariat directament des de l'Ajuntament, ja fa uns anys, però amb la llei de voluntariat el que fem és qualsevol persona que vulgui ser voluntària de l'arxiu ha d'anar lligada a una associació. Nosaltres el que fem és voluntària a través de l'associació corresponent, i a partir d'aquí estem en un tracte, un acord per poder que vingui aquí amb nosaltres a fer aquest voluntariat, no? Que al final és un tema d'aprenentatge, no és un lloc de treball, és una ajuda que ens poden ajudar gràcies al seu coneixement, no? Aquest és un tipus de gent que ens ve a l'arxiu i que estem molt agraïts a ells. I l'altre són aquestes persones que altruistament recopilen documentació i ens la cedeixen, no? Per exemple, he de destacar, i em sap greu destacar, perquè hi ha molta gent que també ens ajuda, però el Joaquim Villalonga, no?, que és una persona que durant molts anys ens ha donat moltíssima informació sobre Sant Cugat. De fet, de tots els registres d'ingressos de documentació que tenim, 195 són d'ell, és a dir, 195 vegades ha vingut a donar documentació. No vol dir que siguin 195 documents, cada vegada pot donar 10 documents, 20 o el que sigui. Per tant, el seu pes és molt fort. També la família Cabanes, amb en Carles Cabanes, ens ha ajudat molt a identificar fotografies, o el Ricard Mestres, que és un col·leccionista de fotografia antiga.
Sí, amb ell hem parlat.
Doncs amb ell també va ser col·laborador de l'arxiu durant un temps i també tenim molt bon contacte. El Joan Troiano, que és una figura clau per ingressos de fons, el Fredo Arexabala, el Gel, pròpiament, que ja ho he dit, i, per exemple, el Jordi Roca, que també, a part de les maquetes, també ens ajuda moltíssim a identificar persones, imatges, gent del poble, no? Aquesta gent, aquest coneixement, l'any vam fer un grup de voluntaris, de gent del poble, que venia a ajudar-nos a identificar fotografies. És un coneixement que no podem perdre.
Francesc, estem acabant, i molt ràpidament, no sé si potser ens donaria, i ho podríem deixar per la propera sessió, però per parlar d'aquest mapa de fons privats a Sant Cugatenc que no ingressa,
no,
però que forma part igualment d'aquest univers del fons documental de Sant Cugat i de la història.
Sí, aquí només una línia, diguéssim, d'informació. El mapa, nosaltres hem dit que tot allò que ingressa a l'arxiu, però no és tot el trencaclosques, com dèiem abans, de Sant Cugat, no? I el que vam voler és, en un mapa, a aquelles persones que sabem que té documentació important, que no cal que ingressin a l'arxiu, el nostre objectiu no és apoderar, sinó localitzar el patrimoni, el que hem fet, aquells que han volgut, és localitzar-los en un mapa. Llavors tenim un mapa publicat, que podem parlar més detenidament un altre dia, en el que pots localitzar quin tipus de fons hi ha i més o menys en quina zona es troba ubicat. Nosaltres tenim les dades de contacte i ha de servir pels historiadors i historiadores a fer la seva investigació i saber que més enllà del que hi ha a l'arxiu hi ha un món més gran a fora, que és un mapa que està en construcció. Animem a tota la gent que nosaltres puguem anar
a col·laborar,
encara que sigui no ingrés, sinó simplement a que nosaltres anem, veiem el fons, puguem identificar-lo i a partir d'aquí identifiquem el mapa del patrimoni documental de Sant Cugat.
Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
Merci.
Que vagi bé.
Gràcies.